Són les 10 i 18 i començam amb una altra es notícia. Ara, aquestes dues setmanes, el feim 1 de matí. I bé, començam amb un nou programa. Canviem totalment de registre comparat amb la setmana passada. La setmana passada vàrem xerrar d'esports i el seu tractament en mitjans. I avui canviem totalment perquè m'on anant també a un tema de molta actualitat i problemàtic, que són immigrants en un mediterrani i la gent que els intenta ajudar, com són vaixells com l'Open Arms, molt conegut, i també l'Ocean Viking, un vaixell no tan conegut però que pateix exactament la mateixa situació que l'Open Arms. Aquests dos vaixells tenen estratègies diferents. L'Open Arms fa molt de ressò per xarxes, per mitjans, no és clar camp que el seu director s'adona, dona molta xerrada, dona moltes entrevistes. En canvi, l'Ocean Viking no, té una estratègia diferent, intenta apel·lar més directament a la política de Brussel·les per intentar aconseguir una situació, una resolució definitiva, però de moment no ho estan aconseguit. Però veiem que l'Ocean Vikings, com molts estareu pensant, no estan conegut ni prou fet sí que l'Open Arms i estan exactament en la mateixa situació. Per tant, en el programa d'avui ens dedicarem a analitzar primer aquest cas desconegut. Veurem que no hi ha tant de detall, les notícies estan més per damunt, no hi ha tanta informació com tenim de l'Open Arms i després, amb haver conegut una mica més l'Ocean Viking, farem un repàs d'aquest últim viatge de l'Open Arms que ha estat tan accidentat i veurem els aconteixements que han passat durant aquests darrers 20 dies. Així que començam. Començarem, idò, coneguent una mica l'Ocean Viking, aquesta nova embarcació, i és un vaixell de Metges Sense Fronteres que du 365 persones a bord i des de 13 dies espera port, però cerca també ja no només una solució provisional, sinó també una a nivell europeu i permanent. El fiscal d'Agrigent va acabar aquest passat dimarts en l'agonia dels 88 rescatats que quedaven a l'Open Arms, perquè n'hi va que ja havien desembarcat perquè ja no podien estar més dins els vaixells, però la crisi migratòria continua, no s'ha acabat ni prou fet sí. Estan xerrant d'una altra embarcació, l'Ocean Viking, que està portat per l'associació SOS Mediterrània i també Metges Sense Fronteres, i porta a la seva coberta 365 persones i bé, com deien, navega des de fa 13 dies. Mentre que l'ONG Open Arms s'ha mogut molt, com explicava ara l'introducció, en xarxes socials, mitjans de comunicació, per denunciar tot aquest bloqueig que patia la seva nau i fins i tot assenyalava determinats polítics amb noms i cognoms, Metges Sense Fronteres ha triat el perfil baix i ha estat fent un treball de pressió diplomàtica a Brussel·les, una activitat que ja en té molta experiència. No volen xocar amb el ministre de l'Interior italià, sinó que volen que se resolgui ja a un nivell superior, a nivell de la Unió Europea, i amb unes regles que ja siguin clares i per tothom. L'objectiu, segons fonts d'aquesta organització, i diuen textualment, és trobar un sistema permanent de desembarcament i reubicació que no permeti aquest bloqueig permanent de port, que diuen que l'únic que fa és generar dolor i incertesa en els rescatats, perquè després escoltarem un testimoni d'un cooperant català que va a bord d'aquest vaixell, que diu que la situació ja és insostenible. I aquest acord permanent és una cosa que Metges Sense Frontera du buscant des de l'any 2015, quan va començar les operacions de rescat de la Mediterrània davant el final de les missions de salvament Mare Nostrum per part de l'Estat italià. Els de l'Oxambiquín diuen que encara que la velocitat de la Unió Europea no sol ser la seva millor qualitat en tancar aquest tipus d'acord i més referents en aquests migrants, a l'organització creuen que alguna cosa, diuen, ja s'està movent a Brussel·les i són optimistes encara que no estiguin obtenint bons resultats de moment. No volen més afegit ja en 14 mesos de bloqueig que pateixen aquests vaixells de rescat a la Mediterrània, inclosos petrolers, vaixells de càrrega, pesquers i també navilis militars que en el seu moment han hagut de pujar en el seu vaixell en aquestes persones perquè són situacions extremes. Però mentrestant se moven les coses des de dalt i s'intenta trobar una solució, les condicions d'ús immigrants a bord se deterioren amb el pas de dies a la mà i de cada vegada més. Jay Berger, que és el coordinador de Metges Sense Fronteres en el vaixell de l'Ocean Viking, assegura que els rescatats han patit les seves carns o pas per Líbia i per això estan fugint d'aquesta manera. I citen textualment, ens han explicat com els han cremat, electrocutat o ferit fins i tot en ganivets, també n'hi ha ferits de bala, i a les dones les han violat fent un abocament plàstic cremant sobre els seus cossos, conten coses realment terribles i diu que tenen allà persones que han estat també venudes com esclaus, han estat detinguts sense cap garantia processal, sense saber quins càrrecs se'ls imputaven. I també afegeixen que les cicatrius mentals tardaran molt més a curar que les físiques i aparents, per tant han de ser tesos a terra com més aviat millor i també de forma psicològica. Així tot, Berger parla diàriament amb aquests rescatats i tracta d'informar de forma transparent sobre el temps, els avanços i les circumstàncies de bloqueig polítics que pateixen vaixells com l'Ocean Viking i diu que el que van a bord els hi demanen moltes vegades quant de dies queden fins a desembarcar perquè diuen que és molt difícil per ells explicar-los que no ho saben, que no depèn d'ells, que per ells ho farien en un moment, però que tot és molt més complicat i en el final duen 365 persones a un vaixell petit, tot sol i enmig de la Mediterrània i diuen que és normal que hi hagi tensions. L'ONG du dins aquest vaixell dos metges, dues infermeres i una llevadora i han realitzat 130 consultes mèdiques i 63 atencions per ferides. Poden tractar d'urgència trastorns menors, però Berger afirma que estan físicament trencats no només du dies a la mà, sinó tot du viatge previ per un desert per arribar fins a la mà i com més s'acosta al final, més traumatitzats estan i no veuen un moment d'arribar. L'espera només incrementa aquesta sensació de dramatisme psicològic que pateixen i necessiten un lloc segur per desembarcar en dignitat el més aviat possible i una ajuda sobretot coordinada amb les administracions. Però clar, a part de que és desconegut aquest vaixell, una mica més que l'Open Arms, també és desconeguda la seva situació actual després de 13 dies a la deriva, i és que du 356 migrants i refugiats a bord i ja només els hi queden subministraments de menjar per els pròxims 5 dies. Han alertat ja el dijous Metges Sense Fronteres i SOS Mediterrània i els responsables del vaixell varen alertar ahir que només els hi queden 5 dies de racions estàndard d'aliments i això racionant i han avisat a través de la xarxa social de Twitter, han recordat que els supervivents a bord duen 13 dies a l'espera d'un port segur que no acaba d'arribar i els metges també han denunciat un ràpid deteriorament de la salut mental de tots ells que com més dies passen, més empitjora. I les ONGs d'aquest vaixell varen sol·licitar dia 13 d'agost a les autoritats marítimes malteses i italianes que assumissin l'operació. Després d'això, Malta ha respost negativament, argumentant que el rescat se va produir en aigües que no són de la seva competència, per tant, se'n desentén. I Itàlia no ha contestat de manera formal, segons explica Metges Sense Fronteres. en tota aquesta situació, un metge principal de Metges Sense Fronteres que viatja amb ells, Luca Pigozzi, ha advertit que la situació se deteriora i que hi ha persones que podrien requerir una evacuació, com ja ha passat en l'Open Arms, que se n'han hagut de fer unes quantes abans d'arribar a Lampedusa, i diu que tots han experimentat viatges de malsons abans de ser rescatats, i també que hi ha uns 100 menors d'edat. Per tant, la situació per ells encara és més crítica. Diu que la situació amenaça de derivar en un nou pols polític a compte d'un lloc on podrien desembarcar 356 migrants i països que se farien càrrec d'ells, tal com ja va passar, com ha passat fins ara, amb Proactiva Open Arms. I ells mateixos se fan la pregunta que segur que molts de nosaltres també ens feim, i diuen textualment que perquè l'ètica i la humanitat són preses com hostatges per polítics que voluntàriament els deixen encallats a la mà sense oferir una solució i els priva de nou dels seus drets bàsics i de la seva dignitat. I també Pigozzi preguen els estats europeus que trobin la seva humanitat i posin fi d'una vegada en aquesta desgràcia. Diu que les 356 persones que són a bord han de poder desembarcar en un lloc segur aviat. Per conèixer una mica més la situació política i com ha estat el desenvolupament per intentar atracar a un port, diuen que ja des del primer rescat, que va ser dia 9 d'agost, l'Ocean Viking va sol·licitar un port, com he dit anteriorment, en els centres de coordinació de salvament d'Itàlia i Malta. Roma encara no ha respost formalment i Malta, com he dit, va dir que, bé, a part de que la resposta va ser negativa, va dir que s'ha denegat en un vaixell proveir, se li ha negat en un vaixell proveir combustible, com ja també li va passar a l'Open Arms en una ocasió. Frederic Penard, que és director d'operacions de SOS Mediterrània, va dir a l'agència France Press que saben que molts estats europeus treballen per una solució i volen acabar les solucions cas per cas i posar en marxa un sistema global. Diu que és el que estan demanant, però la gent ha de poder desembarcar de mentre s'aclareix tota aquesta situació. Les negociacions no se poden anar desenvolupant en un mateix temps que més de 300 persones se troben en alta mà en condicions difícils. I des de Metges Sense Fronteres afirmen també que cada sortida sembla, diuen, ad hoc, és a dir, que cada missió acaba tenint la seva pròpia resolució i cap s'acaba semblant a una altra. L'Open Arms ha acabat d'una manera, segurament ells acabaran d'una altra. De vegades se desembarca, de vegades se trasllada en un nàufrag a una embarcació de guardacostes. Diu però que en la situació actual, si vaixells de la missió europea Sofia estiguessin a disposició i no haguessin estat retirats, se podria haver recorregut a ells, però diuen que les solucions ad hoc de cada vegada són més difícils i que en necessiten una de global. Antes d'acabar amb l'Ocean Viking, escoltarem una notícia de TV3 on hi apareix un testimoni d'un cooperant català a bord de l'Ocean Viking que explica tota la situació i tota la problemàtica que estan patint aquests dies i sabrem com se viu a bord d'un vaixell.
El vaixell de rescat Ocean Viking reviu el calvari de l'Open Arms. Aquest vaixell ha alertat avui que només li queda menjar per a 5 dies i que racionen l'aigua. Porten 356 migrants a bord i SOS Mediterrani i Metges Sense Fronteres reclamen un port segur de manera urgent. En Marc Carbonell és un dels cooperants que hi navega i ha explicat la situació per al 324.
Ja portem quasi dues setmanes aturats esperant una solució. La situació es va deteriorant amb el pas dels dies, cada cop hi ha més inseguretat. Els rescatats pregunten constantment quin és el següent pas, què estem fent esperant tant de temps. La seva salut mental i estat psicològic s'està deteriorant amb el pas de les hores, amb el pas dels dies. i només ens queden 5 dies de racions de menjar estàndard per les persones rescatades, i estem també racionant l'aigua i les altres facilitats que tenim. Per tant, la situació òbviament no és ideal, i podríem dir que és un que s'ha de trobar una solució el més aviat possible per desembarcar aquestes supervivents el més aviat possible i de la forma més segura. Hem sol·licitat desembarcament tant a Itàlia com a Malta, i sense cap resultat de moment. Des de l'organització seguim demanant i creient que la solució ha de venir des dels estats membres de la Unió Europea, que ens ofereixen un lloc de desembarcament el més aviat possible, tenint en compte ja que portem 12 dies esperant. Per tant, entenem que és una situació bastant urgent i clamem per una solució ràpida.
Escoltàvem, idò, les declaracions d'aquest cooperant català que està amb ells, i bé, podem veure que tot el que descriu és el que també surt en uns articles en els que ens hem basat per fer aquest programa. Per tant, veiem que la situació es critica i que ho estan patint en les seves pells, encara és pitjor. Bé, ell ha dit 12 dies, clar, ara ja en fa més, però que se necessita una solució urgent. Bé, i acabar en l'Ocean Viking explicant que tant ell com l'Open Arms i l'organització que els donen suport han estat en contacte i compartint informació, com el recurs de l'ONG catalana d'Open Arms davant un tribunal administratiu de Lazio, que va fallar en favor de l'obertura d'un port de Lampedusa quan ja el fiscal havia impartit el seu ordre. A més, el ministre francès d'Interior, Christophe Castaner, deia dimarts que el seu govern estava treballant activament i principalment en Malta per obrir un port, però ni tan sols va deixar clar si França estava disposada a acollir entre 35 o 45 persones, com en el cas dels rescatats per l'Open Arms, o si imposarà altres criteris. I alhora, les ONG responsables de l'Ocean Viking també fan gestions per al seu compte, tant des del vaixell com des del sol europeu, des de les seves seus, i prefereixen mantenir la discreció de mentre fan aquestes negociacions. La preocupació de tots és que ara no hi hagi cap vaixell a la zona de rescat. I, com a curiositat, dir que per cridar l'atenció de la seva situació varen dibuixar sobre la mà durant les 24 hores de navegació un cor amb la ruta que estaven seguint per cridar l'atenció i perquè els ajudin a arribar a un port segur. Així acabem amb la informació de l'Ocean Viking. Veiem que si ens posem a cercar notícies sí que trobem informació, encara que molta és repetitiva sobre que ja els hi queden poc menjar i sobre el que intenten fer de cara a Europa, cosa que diferent a l'Open Arms, que sí que ha obert més telediaris i ha estat primeres planes de diaris, però bé, veiem que a l'Ocean Viking li falta una mica més de visualització per conèixer també la situació, que és exactament la mateixa de l'Open Arms, però així acabam amb l'Ocean Viking. I ara farem un repàs de lo que ha estat aquest darrer viatge de l'Open Arms, un repàs d'aquests 20 dies a la deriva, perquè en un mitjà ens han sortit moltes informacions, moltes notícies relacionades i diferents, i anem a veure una mica com han estat aquests 20 dies i el procés que ha seguit per refrescar una mica la memòria. Començarem el dia 1 d'agost, quan va començar tot, un vaixell de Proactiva Open Arms va treure de l'aigua en dos rescats diferents a 124 persones, entre elles hi havia dos nadons i altres 30 menors d'edat. El primer rescat se va produir en aigües de responsabilitat líbia, quan varen trobar una barca de fusta on viatjaven 55 persones, i la segona operació va ser ja de nit i va ser en una zona de rescat maltesa que en varen salvar 69 migrants. Se tractava de les primeres tasques de salvament realitzades per aquest vaixell en mesos, ja que havien estat vetats per un Ministeri de Foment que cercava evitar noves crisis derivades d'aquest rescat de migrants i que acabaven bloquejats en alta mar davant la negativa de Malta i Itàlia a obrir-los als ports. Després d'aquest rescat de dia 1 d'agost, l'Open Arms va contactar amb els centres de coordinació marítima de Malta i Itàlia, que mantenen la seva política de ports tancats per immigrants, no s'han mogut, i va demanar que coordinaren un desembarcament en un port segur. I en 2 dies posteriors, un ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, va advertir que el vaixell no podia entrar en aigües territorials italianes a risc d'una multa de fins 50.000 euros i també la confiscació d'un vaixell en cas de reincidència, mentre que el govern espanyol també se va desentendre d'un cas dient que ja tenien un altre port on anar. Dia 6 d'agost, un nombre de migrants a bord de l'Open Arms havia disminuït fins a 121, després de que el govern italià cedís a evacuar 2 dones en avançat estat d'embaràs i també la germana d'una d'elles que l'acompanyava. Però ni Itàlia, que no va respondre a la petició d'aquest vaixell, ni Malta, que va dir que no 2 vegades, varen permetre un desembarcament de l'Open Arms. A més, la Comissió Europea se posava de perfil i un ministre de Foment en funcions d'Espanya, José Luis Ábalos, va transmetre la postura del govern espanyol i va dir que no se podia donar la imatge que Espanya era l'únic port segur. Era important que la Comissió Europea assumís també les seves responsabilitats, diu textualment, i deia que això no pot ser una qüestió voluntarista, sinó que hi ha d'haver una política comuna. Per tant, Espanya també se'n desentenia. Un dia més tard, el director de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, va demanar per escrit a nucats del govern d'Espanya, Alemanya i França que desbloquegessin la situació i la resposta europea es posava d'una banda l'essència d'una política comuna i de l'altra demanava Emmanuel Macron, Angela Merkel i Pedro Sánchez que activessin la Comissió Europea perquè coordinés una solució. La vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, va respondre que Espanya no se mouria perquè deia que no els hi tocava a ells. I aprofitant que ha sortit Òscar Camps, escoltarem una declaració que va fer per El País, també denunciant la situació.
No es necesario hacer sufrir más a estas personas que hemos rescatado en el mar en aguas internacionales, sabiendo que se va a encontrar una solución más tarde o más temprano, ¿no? Alargar tanto esta situación no tiene sentido a no ser que busques un rédito político o un interés especial, porque hacerlo a través del sufrimiento yo creo que es completamente ilícito, ¿no? Sobre todo cuando tenemos una resolución favorable en la que indica que estas personas tienen que ser evacuadas y asistidas de manera urgente, ¿no? Entendemos que estamos viviendo una situación que para algunos es interesante, para nosotros evidentemente que no. Y para los que están a bordo, tampoco. No.
Escoltaven les declaracions d'Òscar Camps, com veiem molt crític, els polítics que no intentaven donar una solució i preocupat també per la gent que du a bord. Continuem amb aquest repàs. Monenam, a dia 10 d'agost, l'Open Arms va rescatar 39 persones més en aigües de responsabilitat de Malta i això va fer augmentar la pressió sobre la Unió Europea, però també en un mateix vaixell, perquè en aquest moment tenien 160 persones a bord. Malta va oferir desembarcar en un dels seus ports en els últims 39 nàufrags que havien rescatat, però se va negar assumir els altres 121 i també entre aquests hi havia 2 nadons de 9 mesos i altres 30 menors d'edat. Per tant, no era una situació fàcil per a aquests nàufrags. I la Valletta a Malta va enviar una patrullera que va tardar 9 hores en arribar, però va tornar a port amb el vaixell buit i després de sospesar quina decisió prendre, i després també de patir diversos incidents violents i davant la possibilitat d'una revolta a coberta, Òscar Camps va decidir mantenir a bord a tots els seus rescatats perquè no se n'anassin uns i quedassin altres i va dir que era per raons d'estricta seguretat. Dia 12 d'agost, l'Open Arms va sol·licitar a Malta i Itàlia l'evacuació mèdica de tres dos rescatats i els seus familiars, en total 9 persones, i Malta va acceptar recollir en helicòpter a dues dones i els seus familiars, i Itàlia també un home, és a dir, que s'ho anaven distribuint. En la seva evacuació, un nombre de migrants a bord de l'Open Arms va descendir a 151. I un dia més tard, la Comissió Europea va assenyalar que mantenia contactes informals en diversos països, estava fent les seves gestions per redistribuir en un rescatat per l'Open Arms i permetre així el seu desembarcament. Però no obstant això, 13 dies després del primer rescat, cap país s'havia ofert per liderar aquest desbloqueig. Dia 15 d'agost, Espanya va accedir a acollir part dels migrants de l'Open Arms i, en total, 6 països europeus, que eren Espanya, Portugal, França, Alemanya, Romania i Luxemburg, varen pactar un repartiment d'aquests nàufrags. Però no obstant això, ni tan sols aquest fet va fer que enviar la postura d'Itàlia, que tenia el vaixell de l'Open Arms davant les costes de l'illa de Lampedusa, però va seguir sense permetre que el vaixell atraqués a port. Ja mos acostem al final de 8 i 9 d'agost. El govern en funcions va oferir primer un port d'Algesires i després un port de les Illes Balears, de Mahó, per un desembarcament d'immigrants, però Open Arms va dir que no en aquestes dues propostes, després de més de dues setmanes esperant una solució, i ja que se trobaven davant de l'illa de Lampedusa i no podien fer tant de trajecte fins a Espanya. L'ONG va argumentar que era inviable un trasllat de tants de dies davant la situació que se vivia a bord. I dimarts 20 d'agost, 8 persones i un acompanyant varen ser evacuats, mentre que fins a 11 persones se varen llançar a l'aigua per intentar arribar a Lampedusa nedant. El cap vespre i en paral·lel, el vaixell de l'Armada Espanyola Audaz va partir de la base naval de Rota a Cádiz en destinació a aquesta illa italiana per ajudar a l'Open Arms, mentre que un fiscal italià va ordenar la confiscació del vaixell i el desembarcament immediat dels immigrants que quedaven a bord, 83, segons ha confirmat ja Open Arms a través de Twitter. I varen dir que la situació al vaixell era explosiva, de màxima urgència, després de visitar-lo, i l'organització catalana va dir que després de 20 dies esperant una solució, per fi s'acabava el malson. Com a anècdota, molts han contat que quan el vaixell de l'Open Arms va atracar a Lampedusa ho varen celebrar cantant la cançó de Bella Ciao.
Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via.
Per tant, acabant concluint que una vegada més han pogut comprovar l'influència de mitjans de comunicació, ja que han pogut veure que de l'Open Arms se'n té moltíssima informació, perquè trobar resums de tot el que ha passat o trobar informació detallada d'un determinat aconteixement d'aquests 20 dies és molt fàcil. També se coneixen les opinions i declaracions dels seus responsables, mentre que la informació de l'Ocean Viking és molt més opaca i superflua, i també que les notícies relacionades són més curtes, no se'n coneixen tant de detalls i fins i tot arriben a ser repetitives perquè no se té tant de coneixement. Per tant, s'haurien de donar la mateixa visualització a tots els vaixells que ajuden i pateixen els mateixos problemes per fer pressió i que a la vegada que per fi s'aconsegueixi una solució definitiva per tot. També vos convido a llegir un article molt interessant de El Confidencial que analitza aquest fenomen de l'Open Arms i va una passa més enllà. Se titula Open Arms, las mafias y el efecto llamada verdades y mentiras en el Mediterráneo, perquè xerra també de o per què de tots aquests problemes polítics i va una passa més enllà en aquesta anàlisi.
Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore.
Idò, així que vam les notícies d'avui 23 d'agost. La setmana que ve farem un darrer també d'un tema ja molt actual i que aquest dia s'està donant molt per parlar, així que queda una altra reflexió en l'aire. L'Open Arms o l'Ocean Viking i immigrants que hi ha en un Mediterrani i tornem la setmana que ve.